Ràdio Maricel, temps de descompte.
Un quart i mig de nou. Vinga, seguim endavant. Hem de parlar de bàsquet, hem de fer el repàs habitual als marcadors que ens deixa el cap de setmana pel que fa a tots els equips del Club Bàsquet de Sitges. Fermí Grabulosa, molt bona nit.
Bona nit.
Comencem per Copa Catalunya.
Comencem per Copa Catalunya, com sempre.
I comencem parlant d'aquest triomf 74-72 del Club Bàsquet Sitges davant el Safa Claró en un partit en què...
De tot.
Justet, però victòria, acabi la fi, que, bé, reconforta, sobretot després de la derrota que va patir de 14 l'anterior jornada a la pista del Martorell.
Que ja no és invicta.
Que ja no és invicta, sí senyor.
Cosa que cal remarcar, crec jo.
Noticiable. Ara comencem a repassar marcadors.
Comencem a repassar.
Vinga, marcadors. Els marcadors que ens deixa aquesta jornada del grup segon de Copa Catalunya són aquests.
Ramon Llull, 69, Blue RCC, 80. Sitges, 74, Sagrada Família Claró, 72. Gavà, 88, Martorell, 70. Reus Ploms, 43, Centre Catòlic de l'Hospitalet, 53. Vilaseca, 81, Grup Barna, 67. L'Hospitalet, 75, Sant Boi, 68. Albert Disseny, 93, Siemens Cornellà, 58. I finalment, Artés, 70, SIC, 58. Amb el qual, líder el Martorell encara, però amb un partit perdut ja, 9 i 1, amb 19 punts. Segon el Vilaseca amb 18, tercer el Ramon Llull amb 17, i llavors hi ha un grup de 5 equips, Albert Disseny, Gavà, Hospitalet, Antemare i Safa Claró, amb 16 punts. Segueix el Blue RCC amb 15, també l'Artés igual amb 15, i amb 14 grup Barna i Reus Ploms. Sant Boi amb 13, Centre Catòlic Hospitalet també amb 13, el SIC amb 12 i el Cornellà amb 0 victòries encara i 10 partits perduts, 10 punts.
Atenció, perquè, clar, el Martorell 88-70, si no he entès malament.
Sí, senyor, 88-70.
Sí, clar, són 18 punts de diferència que venen a demostrar una miqueta el nivell que hi ha en aquest grup de Copa.
Guanyat per un equip, en aquests moments està amb la mateixa diferència de partits guanyats i perduts que el Sitges.
I el que s'interessa... I el que ens interessa saber també és aquest Ramon Llull, que també ha perdut en aquesta jornada i que serà el proper desplaçament que haurà de fer el Sitges, aquest dissabte a les 6 de la tarda.
El pavelló de l'Estació del Nord.
Bueno, s'han de jugar els partits.
Sí, senyor.
I pel que fa al partit de dissabte, doncs repassem una miqueta els parcials, que van ser de 17-19 al primer període, 23-10 al segon, 23-21 al tercer i 11-22, aquí va haver una miqueta de davallada, el que fa que aquest marcador s'ajustés fins a...
Estava tot coll avall i al final, doncs, complicar-se la, entre cometes, complicar-se la vida, i ai que no arribem, i es va arribar pels pèls i per dos tirs lliures del Edu Piñero, per variar.
Màxim anotador, per cert, amb 23 punts.
19. M'han passat 19 a mi.
Pues jo tinc 23.
A mi m'han passat el García 5, el Navarro 5, l'Escudé 14, el Rodríguez 13, el González 2, el Pérez 6, el Piñero 19, el Ruiz 3 i el Fígols 7.
Hi ha algun que la majoria en coincideixen, però bé, val de moment el que tu dius.
És passada del delegat d'equip,
del Pelegrí. Molt bé, doncs.
Per tant, és un extra que fa ell.
És una font molt, molt fiable, sens dubte. Sens
sí,
dubte. Doncs, fet ja aquest resum del partit de dissabte i recordant doncs aquest interessant Ramon Llull Club Bàsquet Sitges de dissabte a partir de les 6 de la tarda, seguim endavant i repassem també la resta de marcadors.
Sí, senyor. Amb el sènior B van jugar aquí a casa també, Sitges 71, Igualada 62. Amb el júnior, Sitges 60, Ipsi 66. El dematí havia jugat els Sots 21, Sitges 63, Sant Andreu de la Barca 69. El cadet A, Sitges 68, Gavà 96. En cadet B, Sitges 57, l'Esquitx 50. En cadet C, Sitges 58, Toyota Molins de Reis 46. En infantil A, Sitges 41, Cubelles 45. L'infantil B descansava. El preinfantil, Sitges 59, Cubelles 56. En mini A, Sitges 67, Castelldefels 61. Mini B, Sitges 43, Gelida 54. Amb escolar, Sitges 56, Sant Bonaventura 2, dic 2 perquè és el segon equip, 7. I amb mini B, Sitges 26, l'equip diguéssim B, Sant Bonaventura 1, 39. En quant als equips de noies, El cadet descansava amb aquesta jornada. L'infantil A, Viladecans, 48. Club Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol, 67. L'infantil B, Cornellà, 53. Sitgetà, 21. El mini A, Serveis Mèdics Xamba de Vilafranca, 53. Sitgetà, 57. El mini B, Esparreguera, 70. Sitgetà, 37. Uh-huh. Tot el que tenim resultats en aquest moment.
Doncs aquests han estat els marcadors que ens deixa aquest cap de setmana, tot recordant també, i fem un apunt aquí històric, perquè continua oberta aquesta exposició al Mercat Vell, 50 anys del Club Bàsquet Sitges i el material històric del bàsquet sitgetà. Aquest passat cap de setmana es van celebrar dues xerrades, una fent referència als inicis del bàsquet femení a la vila i l'altre doncs fent referència també als inicis del bàsquet masculí amb tot el d'històric que té tot, doncs tots aquests 50 anys de bàsquet a la vila. Tinc entès que hi ha encara una darrera xerrada
aquest divendres, si no recordo malament.
Tot i que aquí no ho tinc consignat, però bé, és una xerrada que serà ja el punt i final, perquè també aquest cap de setmana ja
es clausura l'exposició,
es fa el sopar de final ja de miqueta del Sitges Ciutat del Bàsquet Català, es passa el relleu.
Sí, senyor.
A la propera ciutat, sí. Que ara no me'n recordo quina és.
No la tinc aquí a mà, però em sembla que era una ciutat de cap al Maresme.
No ho tinc. Bé,
jo me l'he deixat. Ja ho direm. Hem deixat l'opuscle i per tant no...
Ja ho direm, però en qualsevol cas ha estat pràcticament un any, doncs, de...
Passat volant.
Sí, que ha passat. Semblava ahir quan...
Sí, quan recollien el testimoni.
Castellà li passava el relleu a Sitges i bé, ja ha passat un any i bé...
I s'ha de retornar el testimoni a un altre ja. Uh-huh.
Molt bé, doncs bé, que sàpiguen que continua oberta aquesta exposició, que la poden visitar al llarg d'aquesta setmana per aquells que encara no ho hagin fet. Jo vaig tenir la mala sort d'anar dissabte i trobar-la tancada. Però bé, fins al dia 29, és a dir, fins aquest cap de setmana encara oberta aquesta exposició al Mercat Vell sobre la història del bàsquet de Sitges, aquests 50 anys que també segur que han passat molt, molt de pressa per la gent del bàsquet. 8:27, alguna coseta més?
Res més.
Doncs estarem atents al que en el Fermí ens digui divendres per repassar ja els partits del cap de setmana.
El calendari de cap de setmana i anar-hi anant.
Gràcies, Fermí.
A tu.
Vuit i 28, en 2 minuts arribarem a 8:45 de la vespre, obrim plana futbolística. I comencem, com sempre, repassant els marcadors que ens ha deixat el futbol base, en aquest cas els equips de la Blanca Subur. Comencem parlant dels dos juvenils, el juvenil A, que va sumar els 3 punts gràcies a la victòria per 2-1 davant el Castelldefels, mentre que el juvenil B jugava fora, jugava al camp del base Olèrdola i també va aconseguir la victòria per 0-2. En categoria cadet, la Blanca Subur, el cadet A en aquest cas, va guanyar aquí el Nou Pins Vence per 2-1 al Sant Boià, mentre que el cadet B sumava un puntet en la seva visita al camp del base Jàbac. 2-2, anava a dir, aquest va ser el marcador del cadet B. Seguim endavant, en categoria infantil, l'infantil A perdia el Nou Pins Vence per 2-6 davant l'Atlètic Vilafranca, mentre que l'infantil B perdia en aquest cas per 2-1 al camp del Risto Stoichkov. Pel que fa amb els alevins, l'aleví A perdia 2-1 al camp de la Cornellà, l'aleví B perdia per idèntic marcador al camp del Riu de Villas, i l'únic que va aconseguir la victòria va ser l'aleví C, que s'enduia els 3 punts gràcies a la victòria per 1-3 al camp del Sant Sadurní. I finalment, pel que fa amb els més petits, els benjamins, el benjamí A, que perdia 3-0 en el seu desplaçament al camp del Prat en Blaugrana. Contundent victòria del benjamí B, que guanyava 1-7 al camp del Cubelles. I també, encara més contundent, la victòria del benjamí C, que engolejava sense pietat 10-1 al Samauro. dos quarts de nou anem a saber ja els resultats que ens ha deixat a cada setmana pel que fa als equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges, el juvenil que sumava un puntet ahir gràcies al 2-2 davant el Calafell. En categoria cadet, la Unió Esportiva Sitges guanyava 0-3 a Vilanova, concretament al camp del Sant Bonaventura. L'infantil, que golejava aquí a Aiguadols per 8-1 al Sant Jaume dels Domenys. Pel que fa amb els alevins, l'aleví A perdia 5-2 al camp del Club Deportiu Unribes i també perdia l'aleví B, en aquest cas a Gelida, per 4-0. Derrota també per l'aleví C, que jugava també al camp del Club Deportiu Unribes. El resultat va ser de 4-1. Pel que fa amb els benjamins, el Benjamí A sumava els 3 punts aquí a Aiguadols gràcies al 5-3 davant l'Igualada, mentre que el Benjamí B és l'únic dels equips dels Sitges que va ser capaç de guanyar el camp del Ribes per 1-2. Pel que fa als comarcals, el comarcal A s'enduia la victòria per 7-0 al Sant Bonaventura i el comarcal B també guanyava, en aquest cas, el camp del Margaritania per 2-5. I el prebenjamí, que sumava els 3 punts en partit jugat a Aiguadols, Unió Esportiva Sitges 3, Sant Mauro 0. El torneig social, torneig apertura, tercera jornada. Aquests van ser els marcadors del passat dissabte en categoria Maxis, Baluart 5, Cap de la Vila 5 i Maricel 1, Albinyet 5. I en categoria Minis, La Ribera 9, Terramar 3 i Cau Ferrat 4, Aiguadols 2. Futbol femení, el sènior femení del Club de Futbol Sobrense segueix la seva brillant trajectòria en aquest campionat de Lliga en aquesta temporada 2008-2009. S'enduia la victòria gràcies a un gol en pròpia part al camp del Levante Les Planes. Levante Les Planes 0, Sobrense 1. Això vol dir que el conjunt sitgetà segueix manant amb autoritat a la classificació. Pel que fa amb el cadet juvenil, el Sobrense va acabar perdent el derbi davant el Vilanova per 2-1. El gol del Sobrense el va anotar Aura. I també hem recordat que l'aleví infantil perdia aquí a Aiguadols per 1-3 davant el Pallejà. El gol del Sobrense l'anotava Marina. Dos quarts i dos minuts de nou del vespre. Seguim amb més futbol. Ha estat aquesta una jornada futbolística en la que hi ha hagut pràcticament de tots els colors, des de la derrota per 1-2 ahir a Aiguadols de la Unió Esportiva Sitges davant el Canyelles fins a l'empat a 0, un bon resultat si tenint en compte el rival, el Masquefa del Sobrense, i atenció al liderat que ostenta des d'ahir l'Internacional de Sitges després de la seva victòria per 0-1. Anem, però, d'aquí uns moments a repassar marcadors i classificació i a parlar del partit del Sitges a Preferent. Els resultats d'aquesta 11a jornada al grup segon de Preferent són aquests: Sitges 1, Canyelles 2, Sant Joan d'Espí 2, Iberiana 3, el Catllat 0, Guissona 0, Barceloneta 1, Sant Feliuenc 6, Alcarràs 1, Rocatenc 0, Torreforta 4, Sants 0, Vistalegre 2, Horta 0, Viladecans 1, Sant Ildefons 0 i EFA Calmacelles 2, Cambrils 3. La Iberiana, una miqueta més líder, 23 punts, 21, atenció, el Viladecans. El Sant Feliu puja fins a la tercera posició, suma 20 punts, els mateixos que Torreforta i Alcarràs, amb 17, el Sants i el Catllà, amb 14, el Cambrils, el Rocatenc, el Canyelles i el Vistalegre, amb 11, l'Horta. I atenció, perquè el Sitges baixa fins a la 13a posició i es queda de moment amb els 11 punts i aquests dos partits pendents que té hores d'ara. Sant Ildefons, 10 punts i 3 últims classificats. EFA Calmacelles, 9, Sant Joan d'Espí, 8 i Guissona, 4. Començava a fer, o comença a fer fred ja aigua dolç, Toni, i ahir més freds encara ens va deixar aquest 1-2 davant el Canyelles.
Sí,
a per a com es va produir?
Perquè va arribar tard, perquè arriba quan ningú ja se l'esperava i perquè, bé, es va deixar veure un altre cop, no? Perquè la segona part del Sitges no va ser bona i, doncs, per tot això, no? Un Sitges que s'adelantava al marcador, que ens donava aquella sensació de que no seria fàcil, que, però que es podia guanyar, però que després ja la segona part no ens donava en compte que podien empatar ells, el que ningú s'imaginava és que al final acabarien guanyant.
Ara ho escoltaran, la reflexió del Manel és que l'equip ara està en un clot, en un sot, en un mal moment, vaja.
Sí, és un mal moment per l'equip i, de fet, abans de...
Per tot, perquè no es guanyen partits, perquè no tens els jugadors que tu voldries tenir, perquè estan o lesionats o sancionats, perquè mai pots acabar de fer un 11 doncs, consolidat, per tot això.
Sí, el que passa...
Que pots una excusa, eh?
Sí, el que passa és que potser a l'equip d'ahir, sobretot a la segona part, li va faltar una miqueta el que sí que va tenir les primeres jornades, que va ser ambició.
Sí, sí.
Jo crec que a l'equip li va faltar això, una miqueta més d'ambició, cosa que sí que ho va tenir l'equip rival, el Canyelles, que aquells se van creure que podien guanyar i al final van guanyar.
Hi ha un jugador que crida molt l'atenció dels Sitges i és una miqueta pel caràcter que té i pel caràcter que imprimeix a l'equip, que és en Rafa Vílchez. Ahir hi ha un moment que el Rafa Vílchez diu... Però, nois, què esperem? A que ens empatin?
Sí.
Això era una miqueta demostratiu de que l'equip no estava.
Tu imagina si el jugador diu això, la sensació que donava l'equip, doncs, a los pocs aficionats que estaven que assistien a veure aquest partit, perquè, de fet, eren més de fora que de casa, però bé, això ja acostuma a ser una cosa habitual.
És un tòpic típic.
Però donava aquesta sensació, no?, de que a l'equip li faltava això, no? Rafa Vilche, que és un jugador molt temperamental, ho demostrava, i, de fet, cada vegada que ell agafava la pilota, doncs, més per ganes que una altra cosa, doncs, el jugador treia coses importants, ofensives, i fins i tot, jo et diria que, bé, de fet, jo diria, no?, l'únic gol que va marcar el Sitges va marcar
ell. Sí, va marcar Rafa Vilche, aprofitant un primer refús, a rematada de Gaitán, era l'1-0 que arribava al minut 34, però les sensacions eren més aviat de pensar el Canyelles s'acabarà empatant aquest partit, i va acabar empatant, perquè la segona part al Sitges doncs, no va ser el Sitges d'aquell principi de temporada, que tenia aquell puntet de pressió, aquell punt d'ambició que deia el Toni, i bé, i com ho veus a venir, doncs acaba passant, no? Tot i que hi ha una ocasió molt clara de l'Alberto Palomo, que l'estavella al pal, al travesser, és una jugada molt maca, una centrada de fe des de l'esquerra, i el Palomo remata tal com ve, i bé, la pilota pica just a la creueta, clar. Hauria suposat el 2-0, però...
I allà te'n dones
sí,
que...
I allà mates una miqueta el partit... I el rival.
I te'n dones que el jugador no està en el seu millor moment.
No, Palomo ahir no va tenir el seu millor dia. El Manel després ho va dir, eh? El jugador va jugar una miqueta forçat per les circumstàncies.
Sí, ell va sortir d'aquesta lesió i te'n dones ràpidament després de fallar aquella ocasió que en un dia normal, en unes condicions normal, Palomo no falla, no? Uh-huh. Palomo marca, no? Perquè va ser una jugada molt maca, va tenir temps de mirar i rematar i la va estavellar al pal, quan el més fàcil era marcar el gol, no? Llàstima, perquè hagués sigut el 2-0, amb el 2-0 jo no sé si la reacció d'aquest equip era possible, però clar, canviava molt d'un 1-0 a 2-0, no? Després va venir la reacció d'ells, un Canyelles que el va buscar durant tota la segona part, i al final, doncs, al minut ja d'afegit va marcar el gol que li donava els 3 punts.
Al 85 arribava el gol de l'empat, gol de Silvestre, de Víctor Silvestre, un bonic gol amb l'esquerra, i el 94 en un contracop molt ben portat des de la banda dreta, el mateix Víctor Silvestre va ser l'encarregat de marcar un golaç i endur-se, jo penso que una victòria merescuda, mal que ens pesi. En qualsevol cas, és una derrota d'aquelles que fan mal, i la reflexió que ens deixava Manel Rodríguez és, sobretot, un missatge: hem d'estar tranquils.
Home, s'ha perdut a casa i t'estàs dolgut, evidentment, però bueno, és una cosa que durant l'any pues, passa, i ara ho parlàvem amb el Xavi, estem en un clot, però davant d'una situació així el primer és estar tranquils, no tornar-se bojos, mirar de buscar solucions i no cremar naus, no? Vull dir, evidentment avui sortim tots descontents pel que hem vist, però temps tindrem per solucionar les coses i per fer-ho millor.
Potser és per la manera com es perd, no?
guanyes 1-0 i l'equip rival hi va, hi va, hi va, i al final t'acaba capgirant la truita. També 1-94.
Sí, aviam, s'ha de dir que la segona part és una jugada que ha anat al pal i alguna jugada més que hem fet ens han dominat i ens han creat molt de perill, vull dir, o ens han creat algun perill, vull dir, no era d'estranyar que poguessin empatar en qualsevol jugada. No obstant, els dos gols venen de dos pèrdues de pilota nostres molt absurdes, que ja ens va passar el diumenge passat, i bueno, és el que tenim, vull dir, no estem encertat, no tenim la sort aquella a vegades que fa falta, i bueno, estem en una situació difícil, més que res, perquè no acabes d'agafar aire, no? Vull dir, quan estàs agafant una mica d'aire, doncs estem tenint una sotregada darrere de l'altra, i en forma de lesions, en forma de baixes, i això ho estem notant molt, no? I a l'equip costa molt refer l'equip perquè no acabem de consolidar-nos, no?
És un mal moment de l'equip.
Sí, és el que parlàvem, no? Jo penso que estem en un mal moment, que una temporada doncs passa. Això ja ve des de l'expulsió del Medina una mica, no? Que hem notat molt a faltar el Medina tants partits, sobretot a casa, i bé, hem vingut donat una sèrie de problemes que és igual, ja els sabeu, i no ve a casa ara comentar-los, però que, bueno, que està costant molt redreçar l'equip, no? Vull dir, perquè no acabem de fer net mai.
Perquè fa aspectes de purament de joc, Manel, l'equip ha perdut aquella frescor, no? aquella línia de pressió que tan bons resultats havia donat a principi de temporada, no?
Sí, però és una mica el mateix. Quan estàs fent canvis contínuament, al final és molt difícil que les coses... Aviam, tu tens un bloc i aquest bloc el pots treballar i pots fer algun canvi, però és que estem parlant de 3 i 4 canvis cada setmana, i és molt complicat. A més, jo diria que ens falta confiança. S'estan veient jugadors que van fer una pretemporada bona, que en el seu moment semblava que podien ser bons recanvis, inclús per als jugadors que estan faltant, i estan donant un nivell baix perquè no estem en confiança, ens està faltant mantenir un nivell, no? No, hi ha molta diferència. Juguem a ratos bé, a ratos molt malament, estem tocats, i això és evident que és així, i no hem d'amagar-nos, i hem d'estar tranquils. Jo torno a repetir, hem d'estar tranquils i buscar solucions. No es tracta tampoc de tornar-se bojos.
La solució ara per ara, Manel, suposo que és que els que no estan puguin estar el més aviat possible, no?
Sí, però clar, el problema és que els que no estan, estan entrant, però no estan al 100%. Ja, clar, és que...
Doncs, per exemple, hem vist un Palomo una mica...
Molt fluix, però clar, és que està molt fluix, porta sí. Dues setmanes sense entrenar, no està recuperat, l'estic fent servir perquè no tinc més, vull dir... Ah, jo no puc tampoc, el que no puc fer és demanar miracles a la gent. Fem el que es pot, vull dir, no n'hi ha més.
En fi, doncs, aquestes eren algunes de les reflexions que ens deixava al damunt de la taula Manel Rodríguez, abatut, evidentment, per aquesta derrota, per aquesta gerra d'aigua freda. Pocs podien imaginar que el Canyelles ahir seria capaç de sorprendre el Sitges, el municipal d'Aigua Dols, i bé, ara pensar una miqueta en dijous. Dijous el Sitges juga a 8:45 del vespre al camp de Magòria davant la Unió Esportiva de Sants. És el primer partit dels dos ajornats que té, un Sants que ve de perdre 4-0, Toni, amb el Torreforta. Clar, ostres, la part positiva, sí, podrà recuperar ja el Raúl Medina.
Sí,
i ens
sí.
Agafem una miqueta amb això, no?
Home, a veure, ja va bé,
allò,
no?
Que es diu un clavo ardiendo.
Sí, ja va bé que el Sants vingui d'una derrota, no?
Perquè... O no,
però a veure, si mires la part negativa i mires la part positiva, la part negativa del Sitges és que no ha guanyat cap partit, la part positiva és que el camp de la Magòria de Sants doncs li va molt bé al Sitges, i que l'últim cop, quan el Sitges realment tenia l'aigua al coll, doncs va poder guanyar aquest partit, no? És un partit entre setmana, a una hora no habitual, que sí. Pot perjudicar tant a uns com a l'altre.
No segueixes el procés normal d'entrenament, no tens la plantilla allò 100% per tot el que comentava el Manel de les lesions.
I per què no pots fer sonar la flauta aquest dia, no?
Sí, no, també.
I guanyar aquest partit, no?
Guanyes a Sants i, escolta'm, això dona un plus de cara a diumenge a Guissona, de cara a la propera jornada aquí amb el Sant Feliu, clar. Això ha de canviar una miqueta, suposo.
Sí, perquè realment ha de canviar la cosa, no? M'imagino que Manel és conscient de tot això i és conscient de que aquest partit a Sants és superimportant, com és superimportant el partit de Guissona. Ja pràcticament no ha estat capaç el Guissona de guanyar ningú, a veure si és el Sitges el primer que surt derrotat allà. Per això jo crec que són dos partits, dos proves de foc. El Sant, que juga entre setmana, i Guissona, doncs, que és un equip que està allà baix del tot, a veure si aquest Sitges és capaç de guanyar-lo.
Dijous, com dèiem, a 8:45 al camp de Magòria, 8:45. Moment ja de repassar els marcadors que ens deixa la 11a jornada. El grup 12 de la segona territorial, Masquefa 0, Sobrense 0, la Pobla de Claramunt 0, Internacional 1, Capellades 3, Piera 3, Sant Cugat 3, Fundació Vilafranca 2, Penya Madridista 1, Odena 2, Cubelles 1, Riu de Villes 1, Carme 2, Vilanova del Camí 5, Moja 1, Vistalegre, Santa Margarida 1, i el partit La Múnia a Sant Pere Molanta momentàniament és un 0-1, suspès al minut 75. El nou líder passa a ser l'Inter de Sitges, 24 punts. Es va beneficiar una miqueta de les punxades dels seus rivals hores d'ara directes, com per exemple la del Sobrense, que és segon amb 23. Amb 21, la Múnia i el Sant Cugat, tot i que, atenció, la Múnia té dos partits pendents. El Cubelles és cinquè amb 20 punts, 19 per Vilanova del Camí, 19 també per Òdena, 18 per Riu de Villes, 17 per Molanta, 16 per Masquefa, 14 per Fundació Vilafranca, 12 per Capellades, Vista Alegre, Santa Margarida i també el Carme, 10 per Piera i tanquen la classificació la Pobla 8 punts, Moja 7 i Penya Madridista 3. Reflexió del partit d'ahir a Masquefa, Toni. Bon punt, bon empat?
Sí, bon punt, ja ho veurem. Tot depèn,
depèn
de moltes coses.
És aquesta,
no?,
doble lectura que s'ha de donar, tot depenent d'aquest diumenge aquí amb el Sant Cugat.
Sí, és que, clar, un dels titulars, i pot ser un titular meu de cara a aquesta setmana, bon punt o no?
Sí, sí, sí.
Ja ho veurem. De fet, serà bon punt més endavant, quan veiem que aquest equip, doncs, et dona la sensació que serà un equip perillós, que allà no crec que els altres acaben guanyant, perquè és molt difícil guanyar el camp del Masquefa, i després de...
Un bon equip. A mi m'agrada, des del punt de vista que és un equip que proposa, doncs, un futbol, doncs, ofensiu. Al darrere potser, ostres, no diré que justeja, però bé, és un equip que si alguna cosa bona té és que et crea ocasions, que passa és que ahir no les va materialitzar perquè hi havia un senyor a la porteria que es diu Gerard, que va fer un molt bon partit, va treure dues pilotes que eren dos gols clars del Masquefa, i al Masquefa li va faltar precisament, doncs, això, doncs, més encert de cara a porteria, i al Sobrense li va faltar, doncs, una proposta més ofensiva, si es pot dir.
Jo diria que sí, jo defensivament...
L'equip està treballant molt bé al darrere, sí, dos últims desplaçaments, zero gols, sí, són dades significatives.
Molt significatives, no? El que passa que endavant a fora ni a
Capellades
va marcar, ni a Masquefa es va marcar, no? Després sí que se fan 10 gols aquí, però que al contrari costa més, no? Per això jo, i durant l'entrevista se li fa aquesta pregunta al Jordi, que potser a l'última acabaria doncs sense cap delanter natural.
Sí, dels tres davanters, doncs els tres els acaba substituint.
I si per ell...
Probablement pensant, jo li preguntava si
ja era bo el
punt.
Home, després de com va anar el partit, jo diria que el punt és bastant bo, no? El que passa que ara depèn de moltes coses, depèn de que el diumenge es guanyi aquí, depèn de que aquest Masquefa no cedeixi punts al seu camp. Uh-huh. Ja veurem, la qüestió és que el Sobrense va aconseguir un punt que per a mi és important i... ara esperar el partit que té que jugar aquí, i de moment el que ha sortit beneficiat és l'Inter de Sitges.
Doncs anem a escoltar el que deia el Jordi ahir tot just en acabar amb el partit. És bo l'empat, si no?
Hauria d'arribar l'avui és més, no?
Home, jo he vist un bon equipet aquí, la veritat és que ens han apretat molt, a part ja sabíem de les armes que teníem de sacar el porter, per exemple, que ficava cada vegada dins de l'àrea nostra. A part, nosaltres potser no estàvem mal explicats perquè ens pensàvem trobar un camp de gespa allà i bueno, encara no, i ens ha costat una miqueta aclimatar-nos, el vot de la pilota és diferent, a l'hora de controlar les pilotes ens ha costat, i bé, si hagués avui, sincerament, si hagués tingut que guanyar algú, hagués sigut ells, han tingut més ocasions, però bueno, jo considero que al final la feina feta per l'equip, el 0-0 és just, i bueno, jo considero que és un bon punt, però és el mateix que el dia de Capellades, com deies, que fins a la llarga no sabrem si és bo o és dolent. De moment, la setmana passada el de Capellades el vam fer bo, no? Uh-huh. Ara, si guanyem el Sant Cugat, aquest punt serà bo, també.
Bueno, el fet de conservar la porteria 0 és símptoma que el treball defensiu està sent bo, sobretot fora de casa, que és que quan tens més opcions de rebre gols, vaja.
Sí, de fet és... surt primordial, no? Vull dir, si treballem així, a més jugui el porter que jugui, que avui està molt segur, Gerard també, pues, la veritat és que sí, han tingut alguna ocasió, però bastant per força o per alguna jugada de l'11 que era bo. L'equip ha estat junt, veiem que no arribaven gaire a porta, hem intentat treure gent jove davant per apretar una mica més. De fet, no hi ha hagut manera, perquè també l'àrbitre, com deia, pues, com deia bé el Manu ara, els últims 5 o 10 minuts ja no volen complicacions i tot el que veien aquí ho fitava falta. A l'altra àrea es feia una miqueta a l'Orni, no? Però bueno, en línies generals tampoc ha estat decisiu, vull dir que el resultat és just i bé, nosaltres ja hem treballat per guanyar el pròxim partit al municipal.
Tenint en compte que avui l'equip en atac no ha estat tot l'encertat que s'esperava, potser l'equip no ha aprofitat aquestes faltes laterals d'aquí, alguna falta també més o menys al vora de l'àrea, no? Ha faltat, sí, doncs, treure bones entrades i bones opcions, no? Sí, de segones jugades.
Hi ha hagut dues jugades, una la primera part al Litus que ha tirat fora també des de la frontal, una altra allà, que les hem tirat malament, i a part, bueno, aquí els hi demanava, sobretot que amb la sal porter, l'envergadura que tenia, doncs que sobretot els centros, doncs, si havien de centrar o havien de buscar alguna jugadeta, fos a busquen l'àrea petita, no? I a mitja alçada, perquè les pilotes altres eren totes del porter. No ho hem sapigut fer, però bé, mira, no tots els dies marcarem 10 gols, no?
Està clar, està clar. Molt bé, el Gerard, abans feia referència, encara la tinc aquí, al minut 53 ha tret una que sí, era un gol clar, eh?
Sí, a la primera part només començava també els 5 minuts, ha fet una parada molt bona. De fet, ja ho teníem preparat així, el dimarts passat, no aquest dimarts, sinó l'altre, abans del dia del 10-2, doncs vam estar parlant amb el Gerard, que és un nano sensacional. És un nano que ja arriba a l'hora de la musiqueta i arriba a l'hora de jugar el Gerard, no?
Bueno, avui ha pogut tornar a jugar a la Granados, però bueno, si es descuida, perquè li han tret una targeta a la banqueta, que déu-n'hi-do, no?
Vaig a dir una cosa, eh? En aquells moments estava protestant tothom, menys ell, però mira, no li duia la cara i...
Ja ho dic, que no, ell no havia dit res.
Targeta amarilla, no? Però bueno, aviam... És que volia que sentessin tots al banquillo i no hi cabíem. Uh-huh. Mira quin banquillo hi ha i mira quina capacitat, o sigui que... És que jo li deia, bueno, estava arbitrant, no ho estava fent malament, però és que a vegades estan fixant massa amb les coses que passen fora i deixen els que passen dins, no? Però bueno, no he tingut res a veure amb el resultat.
En el moment que substitueixes els tres de davant, és que dones el punt com a bo?
No, és... Sí que dona el punt com a bo, aviam, realment no hem creat ocasions, els nanos avui no han estat fins a cada porta, bueno, no és que han estat fins perquè no m'ha arribat. I bé, el que buscava no era exactament això, el que buscava era més pressió, que aquella, a vegades, saps, aquelles pilotes que quedaven dividides sempre les guanyaven els defenses, buscava que amb una mica de joventut, amb el Xavi, amb el Toni, amb el Xino, s'arribés una mica més, no s'ha pogut perquè no hi havia manera, a part de començar a girar-se una mica més de vent i la veritat que sí, bueno, el punt, al minut 25 de la segona part, una miqueta ja el feien bo, no? Però sempre que hi ha aquella por d'una pilota penjada, com ha pogut passar, que ens marquessin el gol.
Tal com estava el partit, després d'aquestes tres substitucions, els tres davanters, les tres referències d'atac, doncs un home com el Toni Salido, que és ràpid, que no, en una pilota llarga d'aquesta te la pot aprofitar, no és un home que podia haver acabat el partit avui?
Sí, i tant. Hem mantingut el camp, però bueno, és una decisió que es pren en el moment, pensant per lo millor per l'equip. Jo he vist que, sobretot, ja et dic, la tasca defensiva que els demano els davanters no l'estaven fent, no només ells, sinó ningú dels tres, i no només ells, sinó que els després els que han entrat tampoc ho han fet gaire bé, vull dir que l'hem sentat com hauríem volgut sentar amb el Gaston o amb el Litus, però ho hem decidit per la part defensiva, no sé si ho veus, que està bastant segura, i a davant, doncs, en els canvis que fan en un entrenador normalment, és per no tocar res a darrere ni al mig del camp amb el tema defensiu, no? I bé, doncs sí que tens raó, el Toni Salido és un home rapidíssim, però avui l'he vist una miqueta cansat i l'he canviat, vull dir, ha fet una feina que s'ha gastat bastant i no ha arribat pilotes i es desesperen els davanters, ens desesperem. Jo era davanter i em desesperava. I bueno, doncs mira, ha fet un canvi que ha sortit mig bé perquè m'ha empatat.
Doncs això, el canvi ha sortit mig bé, com deia Jordi Serra, perquè s'ha acabat empatant, i m'apuntava una dada molt bona al Toni, és que en aquests partits la temporada passada els acabava perdent el Sobrense.
Sí, clar, és això, no? Són partits que la part positiva és aquesta, no? Que aquest any s'aconsegueix empatar.
Aconsegueixos, doncs, gestionar-los bé des de la part del darrere, que clar, el rival no et marqui, i si al davant, doncs, estàs mínimament encertat, doncs tens molt a guanyar.
Clar, i són partits que poden decidir molt, i a més, jo crec que pot decidir molt aquest any, sobretot aquesta lliga que serà molt ajustada en els partits de casa. Jo crec que si el Sobrense manté aquesta línia que porta a casa, doncs després del bon resultat que treu fora, perquè de fet no perd, el que sí que guanya punts, doncs jo crec que aquest Sobrense està per el bon camí, eh, aquest any.
Ve el Sant Cugat diumenge, després s'ha d'anar a Cubelles, en fi, ara ve un calendari d'aquells que diran si el Sobrense haurà d'estar o no, perquè són aquests partits també els que tu has de saber-los jugar i has de saber imposar-te al teu rival, no? I més si són rivals directes.
Sí, sí, clar, és evident, no?
A veure, tot té la seva part de lògica i no, vull dir, tu has d'anar al camp de la penya madridista i guanyar perquè ets superior i perquè és el QE, no? Vull dir, en certa part, doncs, és normal, però també has de saber guanyar al Cubelles o al Sant Cugat o a la Múnia o a qui sigui.
Sí, clar.
Perquè són aquests punts els que també t'ajudaran a estar a dalt i a mantenir-te.
Sí, sobretot a partir del Sant Cugat aquí, el Sobreset, que seguint aquesta línia que jo parlava fa un moment, no? de ser un equip fora a casa i guanyant els partits com ho està guanyant, amb maturitat. No? El camp del Cubelles, home, és un camp que està puntuant molta gent. I jo crec que el Sobreset...
Sí, el Cubelles no ha tingut, sens dubte, una estrena positiva. Eh?
No,
encara no ha guanyat cap partit amb el nou terreny de joc, vaja, amb la nova gespa.
Va guanyar el Moja, 2-1. El Moja 2-1 va ser l'únic partit que va guanyar. Sí. Ha jugat 3 partits a casa. De fet, ha jugat 4 partits, ha perdut 2, ha empatat 1 i ha guanyat 1.
Uh-huh. Vaja, bé, a vegades fallem una miqueta tirant de memòria.
Però bé, és un camp on que és gran, on el Sobrense sempre ha tret bona nota al camp del Cubelles, i es corda, i és important perquè, sí, ara ve aquí el Sant Cugat de Garrigues, va a Cubelles, però després ve el Moja. I clar,
el Moja...
Sí, per això t'he dit que si
després
ve una altra vegada el calendari
està desquiciat,
el calendari més assequible per acabar en el calendari més dur, no? Perquè l'últim partit té que anar al Sobrense, l'últim partit de la primera volta al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca.
També serà un partit d'aquests bonics, començarà la segona volta, ja saben quin començament de segona volta tindrà l'equip, també amb la Múnia, amb l'Inter
Internacional. Déu-n'hi-do quin començament de segona volta i quin acabament de primera volta, eh?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I aquest Internacional que s'ha col·locat líder, 24 punts. El conjunt de Manolo Cantos, de moment és l'equip que guanya més partits, 8. I allà està.
Allà està, allà
0 a 1
està.
Va guanyar el camp de la Pobla de Claramunt. Ja en va tenir prou amb aquest golet per sumar 3 punts que el col·loquen, doncs, al més amunt de la classificació. I això poquíssims ho haurien dit fa unes setmanes o van començar la temporada.
Sí, evidentment. I si...
no sé fins a quin punt el propi Manolo Cantos, doncs, això ho hauria pensat.
No, jo m'imagino que ell no l'ha pensat.
O
això,
la gent de l'Inter en general.
Encara menys, no? El que passa és que ha estat un premi a la feina ben feta, no? No tenia una paleta fàcil al Manolo Cantos, és un equip complicat, de fet, d'entrenar un equip d'on realment...
Sí, amb tanta barreja...
Hi ha molta barreja de nacionalitats, i clar, això evidentment es nota molt al terreny de joc. Manolo Cantos està fent una molt bona feina, igual que el seu segon al seu costat, i crec que això és el premi. Que després sigui... momentàniament o no,
bueno,
doncs
moment,
el temps ja ho haurà
a gaudir-ho, escolta, una setmana serà líder, això segur.
Sí, això segur,
això no s'ho treu ningú.
L'Inter estarà allà i després també la part positiva que té l'Inter, que és tot el que deixa el Sobrense lo agafa ell i d'alguna manera doncs ell,
té una referència.
Sí, té referència i treu una nota de tot això, no?
Molt bé.
És important.
Sí, sí. Doncs a l'Inter líder, el Sobrense segon, la Múnia tercer, en fi, que està al grup 12, per sucar i pa, com es diu vulgarment. Ho hem de deixar, en menys d'un minut arribarem a les 9. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Recordin a tots vostès que ens trobem amb més informació esportiva el dimecres de 4 a 5 a la tertúlia Pilotes Fora. Gràcies per la seva atenció i bona setmana.